A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tot està canviant i la tecnologia també està entrant en força a l'àmbit de les biblioteques. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Marta ens ha ensenyat bé el seu telèfon mòbil i el resultat d'haver-se descarregat aquesta aplicació de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Com funciona això?
Doncs mira, és molt fàcil. De moment només està disponible per Android, però properament doncs, tothom ho podrà fer. Els dispositius Apple doncs, també podran descarregar. És un menú, vas al Google Play, et descarregues biblioteques XBM. De fet, això ja existia, el que passa que és la segona versió. Hi havia ja aquest aplicatiu que el que feia, com ara també està disponible, és situar les biblioteques que tens més properes des del lloc on estàs,
sí.
En el mapa et situa l'itinerari, et dona informació de la biblioteca, d'horaris, etc. I a part també hi ha el tema de les activitats. Des d'aquesta aplicació també pots mirar les activitats que hi ha a les biblioteques que tens més al voltant o amb filtres pots això, filtrar doncs, si vols hores al compte, si vols xerrades, si vols presentacions, per dates, per municipi i tot això tens disponible. Doncs això. Quines activitats fan a Castelldefels o a Sitges o en fi, per municipi, per biblioteca, per tipus d'acte i per data. I a part aquest mapa. I les dues noves funcionalitats que han posat en aquesta nova versió és la mobilització del carnet. És a dir,
la
que
mobilització
del carnet. I això, amb aquesta paraula tan complicada,
sí.
Vol dir simplement que no cal anar amb el carnet físic, l'has de tenir, has hagut de fer el carnet a la biblioteca, però no cal el carnet físic. Amb el mòbil és suficient. Fins ara sí que ens hem trobat persones que venien amb una fotografia del mòbil, no? Amb el codi de barres i com per demostrar, tinc el carnet, no el porto però el tinc, això no serveix. L'única manera que des del taulell de préstec doncs, podem utilitzar aquest mòbil és amb aquest aplicatiu perquè sabem que és aquella
l'aplicatiu
persona
oficial.
És oficial.
Perquè aquest aplicatiu demana les nostres dades?
En el moment de demanar aquest carnet,
de registrar-nos, sí.
Sí, en el moment de baixar-lo això no.
El nostre aplicatiu serà nostre perquè nosaltres introduirem les dades que permetran que l'aplicatiu generi, per dir-ho així,
un carnet
en el telèfon mòbil perquè després el puguem ensenyar a la biblioteca que sigui de la xarxa de biblioteques.
En aquest aplicatiu, doncs això, no? Activitats, localització, biblioteques més properes, llavors hi ha una pestanyeta que posa carnet. Si cliques allà, et surt una finestreta, no?, amb la validació.
D'acord.
Que és el número del carnet, per tant l'has de tenir. I el PIN, que per defecte és la data de naixement de la persona.
És a dir,
això doncs assegura que no...
Com si creessis un carnet virtual a partir del carnet físic.
Exacte, la idea és aquesta.
I aleshores baixes amb el telèfon mòbil, amb el carnet, i sense necessitat de tot el teu propi. Aquesta, deies, és una de les novetats.
Aquesta és una de les novetats, i l'altra és un vincle al catàleg. Per tant, també des del mòbil podem consultar el catàleg...
El catàleg
de totes
sencer?
Les biblioteques.
De totes les biblioteques.
Sí. Clar, llavors també podem accedir només a la que ens interessa o a totes, buscant per títol, per autor, bé, doncs és un enllaç al catàleg de les biblioteques,
recordin,
de la xarxa.
Recordin que aquest és un aplicatiu només hores d'ara, després també serà pels dispositius d'Apple, però hores d'ara és només pels telèfons que es basen en el sistema Android, per tant han d'anar a Google Play i cercar l'aplicació Biblioteques XBM, xarxa Biblioteques
Municipals.
Biblioteques XBM. Se la descarreguen en el telèfon mòbil i entre les aplicacions, entre els detalls d'aquesta aplicació, hi ha la possibilitat d'introduir les dades del seu carnet de la biblioteca i generar aquest carnet electrònic. La Marta ens ha ensenyat la pantalla del seu mòbil, es crea un codi de barres, una imatge d'un codi de barres, que és després la biblioteca, el que la biblioteca farà servir per identificar l'usuari, perquè és un codi de barres i a sota hi ha un nom i cognoms de l'usuari de la biblioteca.
I a sota també diu, un petitet, però ho diu, que el carnet és personal i intransferible.
D'acord.
És important recordar-ho i que tota aquesta tecnologia és per alguna cosa i és perquè és important portar el carnet de la biblioteca. En biblioteques petites, molt properes al ciutadà, de pobles petits, ens coneixem amb els horaris habituals i ho fas.
Clar, però a Barcelona...
O legalment no podríem fer-ho. Necessitem sempre el carnet I bé, de fet, jo amb els nens que venen a les visites, no, els dic, on més utilitzareu el carnet si no és a la biblioteca? Teca. Porteu-lo, no? Perquè no té un altre ús.
Ah.
Per tant, és important portar-lo per seguretat d'ells, de que aquell codi de barres és seu i només seu i no ens podem equivocar amb una lletra del cognom o cognoms molt habituals equivocar-nos de persona, i per nosaltres, pels treballadors, també, uh-huh. Bueno, t'assegures això, no, de que li estàs fent el préstec a la persona a qui li toca.
D'acord.
I bé, doncs ha de ser així.
Però ja veuen que és una aplicació molt àmplia, tota l'agenda d'activitats de totes les biblioteques municipals, són moltes activitats, sobretot a Barcelona hi ha també un munt d'activitats, per tant, els pot interessar.
Sí, qualsevol.
Vaja, qualsevol, i així la poden tenir també sempre a la seva agenda, per si els convé doncs, marxar en algun moment a anar a alguna activitat concreta. I, òbviament, les activitats de la Biblioteca Josep Roig i Raventós també estan dins d'aquesta aplicació. Tan senzill com això, Google Play, van a l'aplicació Biblioteques XBM, se la descarreguen en el seu mòbil, i ja tenen tota la informació relacionada amb la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona. Més coses?
Més coses, doncs amb l'agenda.
Vinga.
Demà a 6:15, hora del conte, tenim un circ de contes, amb Uke Contes. Són el Miquel Ximeno i la Carolina Falcone. Han vingut també en altres ocasions. Són uns contacontes del Garraf, que sempre estan molt disposats a venir a la biblioteca. És d'aquestes persones... Amb els contacontes passa, que ells s'ho passen molt bé fent aquesta feina, però amb el Miquel i la Carolina, doncs, especialment, perquè són molt propers, una gent molt agradable i molt, molt maca, i llavors bueno, ens agrada que vinguin a la biblioteca.
Uh-huh.
Ells, a més, sempre porten música, instruments musicals diferents, pels nens bueno, i pels grans també diferents, i per tant són unes sessions amb aquest toc musical, també en altres vegades han portat un camí...
O sigui, per experimentar una mica, eh?
Sí, fer els sons diferents. No són cançons seguides, sinó que acompanyen amb sons la història del conte. També ells acostumen a portar un camí shibai, que ho hem parlat alguna vegada aquí, que és un petit teatret japonès de paper, i per tant les imatges del conte van passant per aquest teatret. És un objecte molt bonic, és de fusta amb unes portes que s'obren i allà doncs van passant amb làmines de paper simplement,
sí.
Però li dona com una teatralitat molt, molt bonica. No són titelles, sinó que són imatges.
Són escenes dibuixades que, òbviament, s'expliquen en el conte.
En el conte, exacte. Aquests contes de circ, un circ de contes, ens explicarà doncs, això. No? Penso que la relació entre el circ i els contes té aquest toc d'imaginació, l'espectacle, la sorpresa, la màgia, no? Les dues coses van molt relacionades. Doncs des de la primera hi havia una vegada, un que contes segur que pot crear aquesta sensació d'estar tots dins d'un circ.
Per tant, una hora del conte diferent, eh?
Sí.
Diferent o amb molts estímuls, diferents del que és estrictament allò explicar un conte, que no passa mai, això no arriba ningú a la biblioteca i s'asseu i explica un conte, sinó que sempre passen
sempre,
coses.
Sí, els narradors són molt professionals
i molt imaginatius en la seva forma de motivar.
Sí,
eh?
Sí, és tot un món.
Però aquesta de ben segur que pot interessar molt, i sobretot això, aquesta imatge del teatret amb làmines,
sí,
com si... coses d'aquelles que costen ara de veure i que, sens dubte, poden cridar molt l'atenció.
Sí, perquè més això, no? Que capta molt l'atenció del nen, que ha de centrar la vista en aquell objecte, en aquell lloc, i anar escoltant la història que narra el Miquel.
Demà, a 6:15 de la tarda.
La setmana propera, el dia 3 de desembre, és un dimecres, a 6:00 de la tarda hi ha una presentació d'un llibre que ha escrit la Carme Montaner. En aquesta ocasió sí que la Carme es va posar en contacte amb la biblioteca, però l'acte en si, la presentació, es farà a l'edifici Miramar, a la sala d'actes, no a la biblioteca, però està organitzat per conjuntament amb ella i nosaltres. És un manual que tracta sobre un notari de Sitges, el Joan Pau Ferrer i Sala, i està publicat en dos volums. Aquest és el nou volum d'una col·lecció que es diu Acta Notariorum Cataloniae, de la Fundació Noguera. El fil conductor és la transcripció i l'edició completa del protocol d'aquest notari, Ferrer i Sala, durant els anys 1794, 1795 i 1796, i tracta sobre la migració d'Amèrica des de Sitges cap a Amèrica.
És a dir, és un buidatge
d'actes
notarials.
La Carme doncs farà aquesta presentació el dia 3 de desembre a l'edifici Miramar.
D'acord, per qui no la coneguin, ens sembla que no ens equivoquem, Carme Montaner, filla d'Ignasi
Montaner
i de Rosa Alsina.
Exacte,
d'acord,
sí, la mateixa.
Perquè ho diem, la Carme és avasada molt a aquests estudis, a part de no només avasada, sinó que reconeguda també per aquests estudis, per tant aquest destinat gairebé específicament a aquelles persones a qui sempre els ha cridat molt l'atenció, sempre els ha agradat molt saber coses sobre els sitgetans que van marxar a Amèrica, doncs la Carme ha buidat actes notarials de finals del 18, és això,
Sí, sí.
Finals del 18. Dimecres dia 3,
dia 3,
a l'edifici Miramar.
Sí. i el divendres dia 5, com que és divendres, hora del conte, una altra vegada, 6:15, i torna la Sandra Rossi. La Sandra Rossi és una narradora amb molta experiència darrere seu. Ella és actriu, formada específicament d'actriu. El món dels contes l'ha captivat sempre des de petita, és argentina, i té aquest accent,
aquesta musicalitat
aquest,
sí, a l'hora de parlar.
Català argentí preciós. Ella ara té un espectacle que està fent en diferents locals de Barcelona, que es diu Sí, però no exactamente, per tant també la podem anar a veure, com a, és un monòleg, però no un monòleg d'aquests de riure, sinó un monòleg molt íntim. Ella explica, que també riem, eh? Però ella explica doncs, això, des de que era petita fins ara, aquest recorregut vital, aquest qui sóc jo, d'on vinc, la seva infantesa a Buenos Aires i després la seva experiència de venir a Catalunya i trobar-se doncs, amb una altra manera de fer les coses. Tot això ho explica fent 15 personatges, ella sola.
Caram!
Sí, per tant, val la pena doncs, estar al tanto i seguir-la. I a la biblioteca doncs, tenim el luxe de comptar de amb ella sovint. És una de les narradores habituals, ens tenim molt de pressa i ella a la biblioteca ens ha fet favors de dir... Va, doncs si tenim un foradet que a vegades no trobes, tranquil·la que vinc i no sé, que tenim una relació molt bonica a partir d'això, de l'hora del conte de la biblioteca, no ens coneixíem abans, però amb ella doncs sempre hi comptem i estem encantades que vingui perquè és una persona de pes dins del món d'això, no? de la narració tant per adults com per infants. Ens explicarà contes més enllà de la vora del bosc.
Carmen Rossi, divendres dia 5, 2:15 de la tarda, a l'hora del conte de la Biblioteca Popular. Josep Roig i Reventós, quines hores del conte, eh? Sí. Entre aquest divendres i l'altre divendres,
sí, per descomptat que són... Estem contents de com va la programació de les persones que venen, perquè cada hora del conte és com un petit espectacle, d'això es tracta.
Vinga, més coses.
Més coses. Estem en plena campanya d'actualització de dades, també relacionat amb això que deien de l'aplicatiu.
Sí.
I llavors demanem que els usuaris de la biblioteca, si han canviat de telèfon, de correu electrònic, sobretot telèfon i correu electrònic, o adreça postal, que vinguin a la biblioteca, que ens ho diguin i que ho tinguin sempre actualitzat, o ells des del seu espai personal entrant a la web també ho poden actualitzar, però que ho tinguem en compte perquè després doncs,
avisos, notificacions...
Exacte. Ara també amb el tema dels butlletins electrònics també ens han posat també una manera senzilla de fer-ho des de la biblioteca i volem doncs, posar-ho en marxa, que tothom per correu electrònic pugui rebre butlletins electrònics amb totes les novetats i agendes i tot això, que tothom pugui estar informat. I de fet des de la gerència de biblioteques, des d'allà dalt, doncs també començaran a enviar butlletins de temes generals, inauguracions de biblioteques, activitats destacades, tothom que tingui doncs, aquestes dades actualitzades ho té molt més fàcil per estar connectat a les biblioteques. De fet aquesta campanya té el títol d'actualitza les teves dades personals, viu al màxim la biblioteca, perquè a part de la biblioteca física, com veieu, s'està ampliant moltíssim i estem sortint de les quatre parets.
Està prenent un lloc. Doncs aquells que vulguin tenir no només les informacions de la biblioteca actualitzada, sinó totes aquelles relacionades amb la xarxa de biblioteques, hi ha obert aquesta campanya d'actualització de dades. Molt important, telèfon i correu electrònic. Totes dues vies de comunicació són, a hores d'ara, molt importants per la biblioteca, per qualsevol notificació, per qualsevol informació que es vulgui donar.
De fet, últimament ja fa temps que funciona, però es valora molt el tema dels avisos en els terminis de préstec, que quan en falten 5 dies perquè se t'acabi el termini de préstec, reps un avís. I això es valora molt perquè, bé, no has d'estar tu pendent, sinó que saps, si consultes el teu correu habitualment, que els 5 dies tens l'avís i, oi, això és veritat, no? Doncs el torno, o demano pròrroga.
Sí.
I per tant això doncs, facilita molt el no despistar-se en el retorn dels llibres i està molt ben valorat.
Doncs sobretot gairebé més important que l'adreça física, que ho és la virtual, correu electrònic i telèfon de contacte, el que us demana la biblioteca per tenir sempre aquesta fluïdesa en el tracte amb els usuaris de la biblioteca. Recomanacions.
I ha arribat el lot, ha arribat un lot nou.
Això no ha canviat,
eh? No, el lot no ha canviat.
El lot no ha canviat, eh?
El lot.
El de l'octubre o del novembre?
Aquest seria el de novembre.
El de novembre.
I això, arriba el transportista amb 3 o 4 capses i ja ha arribat el lot i vinga.
Aquests són nous de trinca, per tant.
Aquests són nous de trinca.
Oh, d'aquells que encara estan per forrar alguns d'ells.
Sí, saps què passa? Que ara no els forrem tots.
Ah.
Forrem novel·la, perquè surt molt en préstec i té molt de moviment.
Que això també és un art, això de forrar.
També, no és fàcil.
Hauria de dir bé de folrar, però no és fàcil, eh?
No és fàcil.
No és fàcil. I quants llibres han arribat a folrar les bibliotecàries?
Sí, no, no, tot un art, és una especialització.
Tot un art, eh? Sí. Això és com allò que vas a la botiga i dius com ho poden embolicar i després veus que fan alguna desgràcia.
Sí, sí,
només... I hi ha persones amb una traça magnífica, sí, per fer aquestes coses.
Sí, sí, normalment les biblioteques que he treballat sempre hi ha aquella persona que és la que folra i quan et toca fer-ho a un altre que habitualment no ho fas,
ah, cada
cosa que no
una bestiesa, però allò de doblegar pel llom perquè quedi el llom ben, totes aquestes petites coses, eh?
Sí, sí.
Doncs ara no els folreu tots.
Alguns no, tots no, tots no. Anem folrant els infantils sí, les novel·les també, i els que no són ni novel·la ni infantil, depèn.
D'acord.
I llavors estalviem.
Que també toca. El primer dels llibres que ens porta des d'aquí, ja reconeixem la portada, que és un llibre que s'ha fet molt popular i fins i tot un perfil de Twitter encara més popular. Modernet de merda.
Sí.
Tu
doncs
mateixa.
Això. És un personatge que s'ha convertit, com deies, en un fenomen mediàtic. A Twitter té un munt de seguidors, així com a 30.000 seguidors, que és una bestiesa. I en aquest llibre doncs, és un compendi, amb ironia i sentit de l'humor, sobre què són aquests modernets, aquests hipsters. I a veure, és tota una radiografia del típic modernet o moderneta, com van vestits, que si la barba, que si els jerseis de llana, que si els pantalons arromangats al turmell... Tot això.
La roba d'un determinat color,
exacte,
les ulleres d'una determinada muntura...
Uh-huh, tot això ho tenim aquí, per tant, si algú vol dir jo vull ser modernet o moderneta, doncs aquí té tot el que ha de seguir. També hi ha un seguit dels barris de Barcelona...
Cal prendre's un bironia, eh?
Molta.
Perquè
molta,
eh?
Molta, però sempre pots reconèixer algú o bé et fa gràcia el vocabulari que utilitzen, tot això doncs està aquí. I llavors diria això, quines coses s'han de fer a l'hivern, que és el must de l'hivern, el de l'estiu, quins bars són els que has de freqüentar per trobar-te doncs, en el teu ambient, quins barris de Barcelona, com deia, itineraris, músiques, pel·lícules, bla, bla, tot això, un llarg etcètera, que ve recollit en aquest llibre, com dient, doncs, amb molta ironia i molt sentit de l'humor, per estar al corrent doncs, d'aquesta nova... no sé, tribu urbana es deia abans.
Sí, sí, es deia tribu urbana. Ara,
però
ara
no sé
ja no sé
si és modernet, això de dir-ho així.
En qualsevol cas, el llibre es pot complementar perfectament, com acostuma a passar en molts casos, amb el perfil de Twitter, uh-huh, a les xarxes socials de Modernet de Merda, que és el perfil que pren també la portada del llibre que ens acaba de portar la Marta. Doncs tots aquells que hi tinguin un especial interès, doncs, per exemple, els últims tuits del Modernet de Merda, hi ha el gènere de l'entrevista i després hi ha això que fa el Cuní amb el batí posat i el diari sota el braç, per exemple. O un altre, que Mariano Rajoy promogui el hashtag Todos contra la corrupció és com si Fito i Fitipaldis promoguessin Todos con la música. Són els dos últims hashtags que ha publicat Modernet de Merda. Vinga, hem començat per aquí i ara...
Un altre, un es diu Fotografia con Android. El llibre ja ens queda l'atenció perquè la coberta té forma com d'això, de mòbil.
D'un mòbil.
D'un mòbil. Llavors, doncs tenim aquí els botonets típics del mòbil.
Que surten molt aquests manuals. Tot el que són manuals de fotografia, noves tecnologies, tot això surt.
Surten, però també passen molt ràpid. Clar, llavors també hem de, quan els adquirim, doncs vigilem
aneu
una miqueta,
per...
perquè esclar, hi ha coses molt concretes que potser sí que algú tindrà interès, però és que en 2 anys o menys,
sí, sí,
allò ja no té
vigència.
Que
ens comentàvem aquells llibres que saps que ja no, bé, no tindran cap mena d'ús, a no ser que sigui algú que merament li vingui de gust saber com anaven les coses fa 20 anys.
I llavors de fotografia és una de les seccions, entre d'altres, que les anem revisant sovint, perquè clar, l'última vegada que ho vaig fer et sorprèn de dir, ui, això encara ho tenim, si és que ja no sortirà i realment mires els préstecs.
Com revelar, i això ja no sortirà, per exemple.
Per exemple.
I això és Fotografia con Android.
Sí, llavors aquí t'explica, hi ha una introducció, no?, que diu això, que els smartphones ara, doncs, les fotografies és el més fàcil que tens, el que tens més a mà, i cada vegada amb més prestacions, cada vegada doncs, poden sortir fotos més professionals, però tot i així hi ha molts programes per fer edició de les fotografies, t'explica diversos programes d'aquests, com retocar-les, com pujar-les, com compartir-les a les xarxes socials.
Escolten, i si miren les reproduccions, vaja...
Sí, hi ha tot de
que,
consells...
Com dirien els castellans, queden el pego, eh?
Sí, hi ha
algunes d'elles, o sigui
tot de
que...
consells de tècniques fotogràfiques, de com enquadrar, dels colors, bé, les fotografies de persones, de paisatges... 4 consells, que no és un gran llibre de fotografia, però pel que fem amb el mòbil,
Doncs perquè surtin millor les fotografies que, sí, que fem amb el mòbil.
Exacte, hi ha el tema fotografia i al final també el tema dels vídeos, per fer petites filmacions i després com compartir-ho, no? Que també és la gràcia quan ho fem amb el mòbil.
Doncs qui vulgui aprofitar el seu mòbil i la càmera fotogràfica del seu mòbil, en aquest cas destinat especialment als usuaris d'Android, perquè com deia la Marta, hi ha aplicacions que el llibre contempla per descarregar amb la plataforma de Google, Fotografia con Android. Més.
I avui que estem molt modernets, doncs ara anem una miqueta enrere i us he portat una biografia, es diu Las Siete Cajas, de Doris Sonheimer.
Quina història aquesta, sí, la d'una, sí, dona que buscava els seus antecessors familiars,
sí,
i va començar a descobrir, a descobrir unes històries,
sí,
molt...
Després de la mort de la seva mare va trobar unes capses, aquestes set capses del títol, a casa seva i a l'altell, i va obrir, va començar a trobar cartes, fotografies, documents, passaports, i va veure que aquí hi havia una història que ja desconeixia de la seva família. I això va començar a viatjar per molts països, estirant del fil.
Intentant reconstruir, sí, els lligams familiars, no?
Exacte, i es va trobar doncs, amb una història de persecució, d'exili, de patiments, de silencis, de secrets, i de tot això parla aquest llibre. Per tant, és una biografia, és una història
personal,
real, viscuda, i molt interessant de llegir per saber doncs, els sentiments, no?, d'aquesta persona, d'anar descobrint tot aquest passat que ja no sabia i tota la història d'això, no?, del segle XX, de la Segona Guerra Mundial.
Exacte.
I tot el que va significar.
Una senyora que em sembla que viu a Barcelona,
sí, sí.
Que sí?
Exacte.
I que va, com deia la Marta, descobrir a través de set caixes que va trobar les cartes familiars i, en definitiva, reconstruir les vivències d'una família que va patir molt en el seu moment. Més
aquest... bé, doncs, llibres que no són novel·la ni de més, però en tot cas estan a la biblioteca i es poden trobar pel blog de la biblioteca totes les recomanacions i tots els resums. Per tant, d'estava a acabar aquests tres. I de novel·les, que també han arribat al Premi Planet, al finalista, l'últim de Ken Follett.
És a dir, ja teniu el darrer Planeta i el finalista?
Sí. I estan prestats també.
Tots dos?
Sí.
Perquè diuen que la finalista té més tirada que el finalista.
Sí, perquè pel tema...
Que el llibre de Pilar Eire... tira molt,
Sí, exacte, perquè a més també és una vivència personal.
Aquest de Mi color preferido es verte.
Sí, el títol és molt bonic.
Molt bonic, la portada és molt maca també. O sigui que és un llibre que ja només arribar ja heu deixat en presta.
I tant, sí, sí. I bé, doncs de tots aquests llibres, novel·les noves que ens han arribat, doncs n'he destacat dues que potser no són tan conegudes.
Compte amb el títol d'aquesta,
Sí. És de Paula Dalí i es diu I tu, què classe de madre eres? Aquest és d'aquests que s'enganxen de seguida a la història i és una senyora treballadora, normal i corrent, que té fills, una d'elles és adolescent, té una amiga, l'amiga un dia va a casa seva, per tant està al seu càrrec,
sí,
i de cop la noia desapareix. L'amiga de la seva filla desapareix, no saben on estan. La mare d'aquesta noia que ha desaparegut és una de les seves millors amigues, per tant... com et sents? És que clar, estava al teu càrrec i a més amb una implicació emocional molt forta, llavors ella... es vol implicar molt en la cerca, col·laborant amb el que sigui. Aquest llibre, a part de la història detectivesca, no? De saber què ha passat amb aquesta noia, també hi ha aquest rerefons de dir, anem tan estressats, estem tan ocupats, ens absorbeix tant el dia a dia i anem tan atropellats que poden passar coses així sense que ni que te n'adonis. Ell ho diu, no?, que es troba superada moltes vegades i que no sap ni on ha deixat.
Com poden passar coses importants sense que ens n'adonem per un dia a dia tan estressat amb tantes coses.
No? I que té un cost emocional important doncs, tot aquest ritme de vida que portem. Doncs aquesta novel·la ha tingut molt d'èxit i bé, jo crec que... això, no? Que és una novel·la d'aquestes que s'enganxa, es llegeix ràpid...
D'acord, o sigui, és una història d'intriga, però en el rerefons hi ha una reflexió sobre la nostra manera de viure.
Sí.
I tu, què classe de madre eres?
I després tenim una altra, d'un autor japonès, es diu Takashi Hiraide, i el títol és El gato que venia del cielo. Aquí no trobarem misteris, no trobarem intrigues, no trobarem una trama que ens faci vibrar, però per les persones que els agraden els petits detalls, les petites coses, coses senzilles, la calma, la tranquil·litat, és el seu llibre ideal. És una parella que es trasllada a viure en una casa. La casa és petita, però en canvi té un jardí molt bonic. I els veïns tenen un gat. Aquest gat, mica en mica, cada vegada va agafant més confiança, va passant més en el seu jardí, fins que quasi que és el gat qui els adopta a ells com a amos. I per tant és la relació d'aquesta parella amb el gat, com se l'arriben a estimar.
Amb aquest gat desconegut de bon
començament. Sí, en principi sí. El protagonista es pot dir que és el gat d'aquesta història. I llavors bé, doncs hi ha una sèrie de reflexions de com és la vida d'aquesta parella, de com viuen al Japó, que a vegades doncs, tampoc no hi ha coses que
es distanciïn tan
distants. I sobretot doncs, aquest sentiment cap a aquest animal que acaba sent doncs, això el protagonista d'aquesta història tranquil·la, bonica i senzilla.
Amb una portada que és una il·lustració maquíssima.
Sí,
d'un gat, els ulls d'un gat.
Sí, i alguna de les seves joguines preferides, una cinta mètrica, uns fils. Aquí.
Takashi Hiraide, El gato...
El gato que venia del cielo.
Que venia del cielo.
I per acabar, un conte infantil, un àlbum infantil, es diu el dia que les ceres de colors van dir prou. M'agrada molt. L'autor és Drew...
La portada és molt maca, eh?
La portada és molt maca i de dintre...
Unes ceres de colors i una d'elles amb una pancarta, bé, el nom de l'autor, eh? I Sir Orgo, l'altre diu... Va, il·lustrat per l'autor, etcètera. Però són quatre ceres de colors a la manera d'una...
D'una
manifestació,
sí,
eh?
Exacte, sí.
D'una petita manifestació.
Doncs bé, la història comença amb unes cartes, un nen que es diu Duncan, un dia es troba unes cartes i l'il·lustració és un plec de cartes aquestes com antigues, amb aquell voraviu vermell i blau com d'avió. I les cartes diuen per en Duncan. Quan obrim les cartes, cadascuna l'ha escrit una de les ceres de colors d'en Duncan. El color vermell ha escrit una carta amb la seva lletra, un color vermell, amb el seu paper, i així totes, el color lila, totes hi han escrit una carta. Hi ha algunes que es queixen. La vermella, per exemple, diu que clar, que quan és festa està molt estressada perquè ha de pintar Papa Noel, els cors de Sant Valentí, per tant que la deixi descansar una miqueta. La cera rosa es queixa perquè no l'utilitza mai, només la seva germana. I podia fer un vaquer de color rosa, per exemple, un drac de color rosa, perquè no l'utilitza mai. La beix es queixa perquè ella és beix, no és color cafè amb llet ni marró clar. Ella és la color de color beix. I totes hi van fent...
Una reflexió sobre...
Sí, sobre el seu color.
D'acord, que és que apunta molt a l'ús quotidià que en fem dels colors, eh?
Sí,
està
i
clar.
A trencar una miqueta de barreres...
El beix, que és aquest color que en res, que queda en allò, en la zona perduda.
Sí.
I aquí precisament es veu gairebé, diríem, que una cera beix allò mig lamentant-se i apareix només el dibuix del blat com una de les representacions del color.
Clar, i diu, però quin nen vol dibuixar blat?
Exacte,
no,
clar, ningú vol dibuixar blat, eh?
O el color blanc, que és clar...
Que també és difícil, que ha de fer
amb
el color blanc. O sigui, cada color expressa un estat emocional.
Sí.
No?
Per tant, és això, no? Que els nens, a part de que van llegint aquesta lletra com manuscrita, doncs bé, els fa reflexionar i pensar, doncs, perquè les coses han de ser com estan establertes, no? Doncs fomenta molt la creativitat, el plantejar-se les coses diferents, i al final, que és molt bonic, en Duncan, clar, davant d'aquestes cartes, doncs bé, fa tot un altre replantejament i fa un dibuix això de dracs roses, de mars de Sant Martí de color negre, de barrejar colors...
Un dibuix que és una explosió de colors,
sí,
amb
no
totes les ceres.
Ha de ser doncs, el típic.
D'aquí que al final aparegui una cera de colors amb tots els colors.
Exacte.
Una cera com si fos l'art de Sant Martí, de la qual en surten tots els colors amb la mateixa importància per tots. No?
Sí. L'il·lustrador d'aquesta història es diu Oliver Jeffers i és un ara dels referents a il·lustradors més importants a nivell d'àlbums infantils, i l'autor és curiós, el Drew Daywalt, perquè tant fa aquests llibres tan bonics per infants com pel·lícules de terror. Sí.
És un autor de pel·lícules de terror.
Sí. I també, doncs,
l'autor del text d'aquest llibre infantil.
Exacte.
Que vegin el que pot donar la creativitat de cine.
Exacte,
Un llibre molt bonic, però el dia que les ceres de colors van dir prou. I que fossin utilitzades, alguns dels seus colors, per altres aplicacions. Són alguns dels llibres que ens recomana la Marta, com sempre, des de la Biblioteca Josep Roig i Raventós. En 15 dies hi tornem. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.